Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la Linterna a COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres, dia 24 de novembre. Com sempre, farem un repàs a l'actualitat del dia i també estarem molt pendents d'aquesta avaria elèctrica a les instal·lacions d'Adif, que ha deixat sense circulació de trens de Rodalies de Catalunya el tram entre Barcelona, Sants i Castelldefels. Això afecta les línies R2, R2 Nord, R2 Sud, R13, R14, R15, 16 i 17, que ara tenen la circulació interrompuda. La incidència també afecta les línies R1 i RG1, amb retards de més de 30 minuts. Hem de recordar que ja fa més d'una hora que dura aquesta incidència i ara per ara no hi ha cap previsió de que es pugui restablir el servei. I Renfe tampoc no ha previst encara un servei alternatiu per carretera per cobrir el trajecte afectat. Doncs estarem pendents d'aquesta informació i abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, l'Albert Díaz Esports, la Yolanda Bernal dels serveis informatius, en Jordi Tunyón i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem de moltes coses en aquest programa, entre elles que la Unió Europea recomana una tercera dosi per tots els adults i tornarà a les restriccions. Això és el que diu el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, que demana accelerar la dosi de reforç generalitzada amb prioritat pels més grans de 40. Avui parlarem amb el doctor Jaime Jesús Pérez, que és vacunòleg i vocal de l'Associació Espanyola de Vacunologia. I els examinadors de trànsit estan tips de rebre agressions cada dia per part dels alumnes que suspenen l'examen de conduir. Fa una setmana, un alumne va agredir l'examinadora amb un cop de puny a la cara i li va trencar el nas. Avui en parlem amb una examinadora de trànsit i representant de la UGT, la Sílvia Faja. I parlarem de la son. Quantes hores hem de dormir, els adults, i quan els infants? Responem els dubtes sobre els aspectes més importants d'aquesta funció imprescindible amb la doctora Mireia Dalmases, del Laboratori de la Son de l'Hospital Clínic. I abans de posar-nos en matèria, a les 7 de la tarda i quasi bé 3 minuts, és el moment de connectar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin és el temps que ens espera. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous esperem a Catalunya cels ennuvolats o coberts amb precipitacions, sobretot a la meitat oriental, on podrien anar ocasionalment amb tempesta. Seran menys probables a la meitat sud i tendiran en general a fer-se febles i disperses de cara a la tarda. La cota de neu estarà sobre uns 1.100 o 1.300 metres amb acumulacions durant el matí al Pirineu de Lleida que podran superar els 5 centímetres a partir dels 1.300 metres. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran amb gelades al Pirineu i al Prepirineu i amb valors a les capitals de província, de 5 graus a Tarragona, de 8 a Barcelona, de 5 també a Girona i de 2 a Lleida. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran al terç sud i no canviaran gaire la resta, màximes de 15 graus a Tarragona, de 13 a Barcelona i a Girona i de 10 a Lleida. Per últim, el vent serà del noroest i moderat al sud de Tarragona, amb intervals del nord-est al litoral central i a l'Empordà a la tarda tendirà a quedar vent del nord i moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I volem saber com es circula a hores d'ara per les principals vies de Catalunya. Des del Servei Català del Trànsit, l'Eduard Sánchez ens ho explica. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Força retencions. En aquests moments encara diferents punts per diferents incidències. La principal la situaríem a l'autopista AP7, on hi ha més de 10 quilòmetres de cues entre Sant Sadurní, d'Anoia i Martorell, sentit nord, sentit Girona, diguéssim, a causa d'un accident. Encara queda un carrer tallat per retirar dels vehicles accidentats. A més, en aquest punt també hi ha aturades a l'enllaç de l'autovia 2 amb l'AP7 en tot aquest tram, tot aquest ramal a Martorell. A banda d'aquesta zona, també tenim força malmesa a la C58, amb 6-7 quilòmetres d'aturades entre Ripollet i el Bus, d'entrada a Barcelona. El motiu és la marxa lenta que s'està fent aquesta tarda a la ronda litoral. Estan situats més o menys a l'altura del Fòrum. Hi ha aturades doncs, a la mateixa ronda, ja des del Bus fins al Fòrum, i com dèiem, de retruc a la C58 i, de fet, també a la C33, uns altres 4 quilòmetres des de Montcada. Destacar aquesta hora encara la presència de pluges a molts punts, molta prudència. En aquest cas queden encara algunes vies locals afectades i sobretot destacar la Nacional 340 que encara es manté tallada per inundacions a l'altura de Tarragona en sentit nord. És tot, bona tarda.
I és el moment ara de parlar amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Famílies que volen que els seus fills estudiïn també en castellà a les escoles denunciaran el govern si no compleix la sentència del Suprem.
Sí, una sentència que, recordem, obliga a fer un mínim del 25% de les classes en castellà. El conseller Josep González Cambray ja ha enviat una carta a tots els directors de centre demanant-los que no facin cap canvi, és a dir, els anima a desobeir. Això situa directors i professors en una posició molt complicada. A qui fan cas, a la sentència o al conseller? És el que denuncia Ferran Barri, que és el responsable d'educació del sindicat CESIF.
La sindicat el que més li preocupa és la defensa dels companys i companyes pues, que es trobin amb aquesta tessitura, no? De dir, i ara què faig? Clar, si la llei m'obliga una cosa i el conseller em diu una altra, pues, què faig?
El compliment de la sentència implicaria, a la pràctica, fer una altra assignatura troncal en castellà. El president aragonès li demana a l'Estat que no sigui còmplice i que es comprometi a defensar la immersió lingüística.
I la Conselleria de Justícia ha rectificat i retira ara el protocol de contenció a les presons.
Un protocol que limitava el marge de maniobra dels funcionaris. Justícia ha comprovat que aquest protocol no funcionava perquè han augmentat les agressions, les baralles i les autolesions. Per això el revisarà i la setmana que ve farà arribar una nova proposta als sindicats. La Helena, treballadora de Quatre Camins, demana més mesures de protecció.
Bueno, amb por no, però sí que ja et planteges moltes coses. Perquè, clar, tu el que vols és que el teu empresari et cuidi, no que a sobre et maltrati.
En les darreres setmanes, funcionaris de Quatre Camins, Ponent i Brians 2, han patit agressions. L'últim episodi a Quatre Camins, on un pres li ha arrencat un tros de dit a un treballador d'una mossegada.
I els sindicats policials temen que la reforma de la prefectura de Via Laietana quedi aturada.
Això després de l'acord de pressupostos entre Pedro Sánchez i Esquerra Republicana. Antonio Granados, portaveu del Sindicat Unificat de Policia a Catalunya, lamenta que el govern central cedeixi a les pressions independentistes. La reforma de Via Laietana ja està en marxa, és necessària, i Granados li demana al govern de Sánchez que no permeti un nou atac contra la policia.
Lo que estamos esperando desde el sindicato unificado es que alguien del gobierno salga a desmentir esas declaraciones. De momento nadie se ha manifestado en ese sentido, con lo cual creemos que, aparte de ser un ataque directo y frontal hacia la Policía Nacional e institución española, lo que representa aquí en Cataluña, es un ataque, repito, a la policía, en este caso apoyado por el gobierno, cosa que no entendemos.
Doncs agents de la policia s'han manifestat avui contra la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana. Denuncien que amb aquesta reforma es queden desprotegits i sense eines per garantir la seguretat dels ciutadans.
Salut contractarà més de 600 infermeres i infermers andalusos per reforçar els hospitals.
Una contractació que sembla lògica si falten professionals, però sempre hi ha algú que posa problemes. És el cas de la Plataforma per la Llengua, que creu que es posa en perill l'atenció en català als pacients. Afortunadament, la realitat s'acaba imposant i una d'aquestes infermeres andaluses, l'Alba, porta un mes a l'Hospital del Mar i ens ha explicat que no ha tingut cap problema.
Al revés, todo el mundo no, pero la mayoría por inercia hablaban catalán y a lo mejor directamente cuando me escuchaban el acento o veían que yo a lo mejor no me enteraba, me decían, ay, perdona, y me empezaban a hablar en castellano.
Com l'Alba, a l'Hospital del Mar, han arribat 22 infermeres més d'Andalusia. Això dona tranquil·litat al centre, on no fa gaire els professionals havien de renunciar a les vacances.
El Tribunal Superior de Justícia, Yolanda, es pronunciarà, en les properes hores sobre el passaport Covid que el govern vol ampliar restaurants, gimnasos i residències.
Exacte, la intenció és aplicar-ho a partir de divendres i si el TCJ no ho avala, el govern reconeix que no té un pla B. Salut reconeix que hi ha preocupació per l'increment d'ingressos a les portes de Nadal, 500 pacients a l'hospital i més d'un centenar a les UCI. Carmen Cabezas és la secretària de Salut Pública.
Des del cap de setmana ha hagut un increment important d'ingressos i que sobretot es situa en aquelles edats per sobre de 50 anys en les que sempre hem dit que aquesta malaltia és molt més greu quan augmenta la edat.
Salut continua insistint en que la vacunació és l'eina bàsica per fer front a la pandèmia. De fet, la tercera dosi s'amplia a les persones entre 60 i 69 anys i també a personal sanitari. Es començarà a administrar en els propers dies.
Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Fins demà. Que vagi molt bé.
I ara sí, arriba el moment de parlar d'esports i ho fem amb el company Albert Díez. Bona tarda.
Què tal, Montse? Bona tarda a tothom. Com va?
Doncs bé, amb ganes de saber coses esportives. Alguna novetat? El Barça es juga al futur, crec, a la Champions, al cap del Bayern de Munic.
Sí, el dimecres 8 de desembre, és a dir que apurar al màxim aquestes opcions depèn de si mateix de ser als vuitens de final, és a dir, a les eliminatòries de la Lliga de Campions, tot després del 0-0 al Camp Nou davant el Benfica, en l'estrena de Xavi Hernández a Europa com a tècnic del Futbol Club Barcelona. Un partit on jo crec que va mereixer més el Barça, però li continua faltant gol. No tenia gol amb Koeman i, òbviament, ha acabat heredant això Xavi Hernández. Li falta molt gol al Barça. Al final és el bé més preuat que hi ha en el futbol, que és el gol.
Exacte.
Anem a sentir el tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández.
Sí, somos el Barça y vamos a ir a ganar, pero no en Múnich, en todos los partidos. Somos el Barça y dependemos de nosotros, entonces hay que salir a ganar, hay que salir con la misma actitud, con la misma solidaridad, con el mismo trabajo, con la misma responsabilidad en defensa. Creo que hemos hecho un partido muy bueno, a pesar del empate a cero, muy bueno. Yo estoy en tema valores, actitud sobre todo, me voy muy satisfecho. Creo que es el partido que tiene que hacer el equipo y nos ha faltado un gol.
Aquí la travessa és fàcil. Podem entrar en si el Benfica... Mira, el grup està al grup de la Champions. Segon el Barça, el Bayern menys a banda. Segon Barça, amb dos punts més que el Benfica. Sí. Última jornada, Bayern de Munic, Barça i Benfica, Dinamo de Kiev. Travessa fàcil. Si el Barça guanya, estarà als vuitens de final. Hem de dir que si el Barça no passa les eliminatòries de la Lliga de Campions, doncs accedirà a la segona competició europea en importància, que és l'Europa League. Vols que preguntem com és el dia després, la ressaca d'aquest 0-0 davant el Benfica?
Home, i tant.
Helena Condis, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs avui entrenament passat per aigua a les 11 del matí, recuperació pels titulars i sessió més intensa pels suplents. De cara al proper partit, dissabte a Villarreal, Xavi encara no recuperarà a cap dels lesionats. Continua a la infermeria, en Sofati, l'objectiu que té és poder reaparèixer contra el Bayern, tot i que encara no s'entrena amb els seus companys, i tampoc estaran amb l'alta mèdica ni Pedri ni Sergi Roberto, evidentment tampoc Martin Braithwaite ni el Kun Agüero. Demà festa, demà Xavi els concedeix dia lliure i divendres última sessió abans de viatjar a Villarreal i roda de premsa del tècnic a partir de la 1 del migdia. Va acabar Xavi amb molt bones sensacions, confiat en que poden guanyar d'aquí 15 dies al Bayern i plantar-se a vuitens de la Champions, però evidentment preocupat per la falta de gol de l'equip que només ha marcat dos dianes en cinc partits de Champions amb tres entrenadors diferents.
Gràcies, Condis. Sí, abans d'aquesta cita tan important, aquesta final que diem Montse a Munic davant el Bayern, li espera el Barça visitar el Villarreal aquest dissabte i enfrontar-se al Betis el dissabte vinent, jornades 15 i 16 de la Lliga Santander. Mira, un punt d'anàlisi de tot el que estem comentant, però sobretot aquesta falta de gol que té el conjunt blaugrana. Avui a Sportscope hem parlat amb l'Àngel Pichi Alonso.
Tampoc és necessari, a veure, és que la gent, clar, té al cap els 100 gols, els 80 i pico gols, 90 gols, que sí, a cada temporada. Jo crec que tampoc és necessari fer tants gols. Si aconsegueixes tenir un... compensar-los en que n'encaixes menys, l'important és el percentatge, la diferència entre els gols encaixats i els gols que marquen. Sí, és cert que ara l'equip està ressentit perquè juguem, vamos, pràcticament, dius, bueno, és que no hi ha ningú que pugui fer gol, no? Està Memphis, però que tampoc és aquest golejador.
Falta gol al Barça. A veure si, com ens deia la Condis, Ansu Fati, de cara, s'ha de remuntar també a la Lliga, però de cara a aquesta final, a Munic davant el Bayern, pot estar un dels puntals de l'equip, com és Ansu Fati.
Bueno, tocarem fusta, aviam què és el que passa. I l'actualitat de l'Espanyol, per on para?
Mira, per aquest Equador de la setmana, on està preparant un dels grans partits del cap de setmana, el diumenge, a partir d'un quart de cinc de la tarda, Cornellà Prat, Espanyol, Reial Societat. Els detalls de l'actualitat amb Blanquiblau els té el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol ha tornat avui a la feina després del dia de festa d'ahir. Un Espanyol que prepara el partit de diumenge a la tarda a Cornellà davant d'un dels grans equips d'aquesta lliga, la Reial Societat. Avui, en sala de premsa, hem vist la presència de Nico Melamed. Un Nico Melamed que parla meravelles del rival de diumenge a Cornellà.
Son un gran equipo. Individualmente tienen grandísimos jugadores de muchísima calidad. Pero como equipo, como conjunto, yo creo que es de lo mejor de la liga o el mejor, ya que se complementa muy bien y como grupo hacen bueno, así se ven los resultados y así se ve la clasificación, ¿no? Y eso al final nos pone una motivación extra quizá de ir más a por ellos, como he dicho antes, de ir a por otro club grande, a por otro equipo grande, que en casa somos muy fuertes contra ellos.
Veurem si Melamed pot recuperar la titularitat davant de l'equip d'Anoeta. Un Melamed que tornarà, com els seus companys, demà a la feina, al matí, per preparar el partit de diumenge a l'estadi de l'Espanyol.
Gràcies. Així està l'Espanyol. Una referència abans de les enquestes, Montse, sí, d'una de les cites que tenim d'aquí una estona, a les 8 del vespre, jornada, la cinquena de la fase de grups de l'Eurolliga femenina. Parlem de bàsquet a França, Lens, Espart Girona.
Doncs estarem també pendents. I les enquestes del dia, què diuen?
Mira, preguntem en clau Barça. Guanyarà el Barça a Munic, sí o no? A aquesta hora de la tarda...
Què diuen?
Està guanyant el nom el 64% dels vots, que no guanya el Barça.
Normal.
I preguntem en clau Peric, en clau espanyol, qui ha d'acompanyar Raúl de Tomàs el diumenge vinent contra la Reial Societat? Puado o Melamed? Guanya, de forma destacada, amb el 82% dels vots, Javi Puado. Per cert, @esportscope, al Twitter, per interactuar entre vosaltres i nosaltres, i Esportscope, regalem cosetes.
Ah, sí?
Entrades per anar a l'Espanyol Reial Societat. No digo más y lo digo todo.
Doncs, queda dit, estem també a l'espera i molt pendents. Albert Díez, bona tarda, gràcies.
Gràcies, Montse, bon programa.
I no marxeu, perquè tenim moltes coses per tu avui a la Linterna, a COPE, Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Cuando tienes un compañero de viaje en la pérdida de peso, el camino que recorres es más fácil, con mejor resultado y en menos tiempo. Pero igual piensas, sí, pero también cuesta más que si hago solo dieta. Te daré un dato. De un sobrepeso importante no sales solo con dieta. Muchos pacientes lo saben. Infórmate con nosotros. Soy la doctora Torrejón.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
¿Sabes que tu tejado es mucho más que un techo? Instala placas solares y conviértelo en una fuente de ahorro desde el primer día. En Visalia Solar nos encargamos de la instalación y el mantenimiento mientras ahorras en tu factura de la luz. Llama al 900-264-192 o entra en www.visaliasolar.es y toma solazo.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar, amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
Si tu hijo ya no cabe en su cama, quizás sea el momento de que vengas a Fácil Móvil y descubras nuestros estudios, compactos, armarios, camas, mesas, puentes a medida y con garantía de 5 años. Visita nuestras tiendas o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
La Linterna, a COPE, Catalunya i Andorra. La urgència de la comunitat científica per immunitzar la població amb el tema de la Covid era inqüestionable, però no preguntar-se per quins efectes podrien tenir l'aparell reproductor i endocrí de les dones no es pot justificar de cap de les maneres. En els darrers mesos, moltes dones han reportat trastorns a la menstruació, inflor de pits i d'altres canvis hormonals després de la vacunació. El dubte es construeix a l'instant. Avui parlem amb la genetista científica i divulgadora Gemma Marfany, catedràtica en genètica de la UB i investigadora. Senyora Marfany, bona tarda.
Bona tarda.
La biomedicina no acostuma a tenir en compte el gènere femení. Per què?
Bé, això és veritat i diguem-ne que té història, no? Jo diria que ve doncs, com una mica remanent de la investigació del segle XX. Llavors, d'alguna manera, l'exemple del ésser humà era un home blanc d'uns 40 anys i d'uns 70 quilos de pes. I això seria com l'estàndard.
Sí.
Però, clar, tots podem estar d'acord en que això és un estàndard, l'estàndard dels homes blancs, a més, però ens oblidem de la meitat de la població, que és la població femenina. Doncs la població femenina no se'ns té en compte. Quin problema té això? Home, doncs que si ens han de donar, per exemple, paracetamol, per dir una cosa senzilla,
sí,
doncs està pensada la dosi senzillament pel pes, però pel pes d'un home. I no està pensat perquè les dones tenim un metabolisme diferent, el nostre fetge expressa gens una mica diferent, igualment que el ronyó, és a dir, som diferents. I les dosis no estan adequades per nosaltres. Què vol dir? Que tenim més efectes secundaris, que alguns medicaments no ens fan l'efecte que ens han de fer, i llavors se'ns ha d'ajustar. Per què? Perquè fins ara no se'ns ha tingut en compte. Però igual que dic de les dones, passa amb, per exemple, altres poblacions.
Mm.
El que va bé per un home blanc, a la millor no va bé per ni un home ni una dona, per exemple, afroamericans o asiàtics, que també tenen genèticament algunes diferències en metabolisme.
També, Gemma, la majoria d'estudis de laboratori es fan servir ratolins o rates mascles, no femelles, sí, perquè consideren també que el sistema hormonal dels subjectes del sexe femení els desterota els resultats.
Bé, això sí, però és una mica una idea que és una mica fal·làcia. És evident que, bueno, que les hormones formen part del cicle de l'animal, en aquest cas, no? Però, per exemple, els mascles, en els ratolins en concret, com que es tenen amb gàbies, quan, per exemple, si han muntat una femella no poden estar junts perquè si no es barallen entre ells. Els has de tenir separats. Això també els estressa perquè no estan fent el cicle natural. És a dir, que ells també tenen les seves hormones amunt i avall i que també poden destrutar resultats. De fet, aquesta deficiència, diguem-ne, en no tenir en compte el sexe femení, s'està intentant corregir. I, per exemple, molts projectes, sobretot els projectes europeus i cada vegada més els de nacionals d'aquí, et demanen específicament que diguis si tindràs en compte el gènere, bueno, que en aquest cas és el sexe, estem parlant en biomedicina, però seria el sexe,
sí,
de tenir-lo en compte. I de tenir separats els grups, o sigui, analitzar-los en conjunt i separats, per veure si hi passen coses diferents. Perquè això és molt important, clar.
Això,
això
està passant arreu d'Europa?
Sí, cada vegada més en els projectes es demana que això es tingui en compte. Perquè no és només que ha passat aquí, ha passat sempre, diguem-ne, no? Hem de canviar aquesta actitud i hem de tenir en compte doncs, que les poblacions que estem mirant, siguin humanes o siguin de ratolins o siguin l'organisme que estem estudiant, doncs que tens individus, persones, amb diferents necessitats i metabolisme. I en concret, doncs els homes i les dones són diferents en quant a dosi, en quant a necessitats i en quant a reaccions als medicaments.
Per això m'imagino, Gemma, que, clar, es van avisar, per exemple, que aquesta vacuna de la Covid ens podia provocar mal de cap, febre, cansament, perquè per què ningú ens va parlar del trastorn a la menstruació, per exemple, no? La resposta és fàcil després de parlar amb tu, no? Perquè tot i que en els assajos de la vacuna hi havia homes i dones, no es van fer les preguntes pertinents.
Clar, no les van separar. Bueno, això també ha passat perquè, a veure, la Covid ha vingut i ens ha agafat a tothom sense esperar-nos-ho. Per tant, les primeres dades que es van obtenir doncs es van obtenir, com molt bé has dit, en conjunt. I tampoc no separaven molt per edats, que també és important separar per edats.
I
perquè,
tant.
Clar, no és el mateix una persona jove, com bé que veiem, de 20 anys, que una persona que tingui 70 anys. No respon igual a la Covid, ni tampoc respon igual a la vacuna. Per tant, això és una cosa que, fins que no tens moltes dades, no ho estàs veient. És cert que s'hagués pogut fer aquest exercici de dir, anem a veure si les dones en edat reproductiva, perquè són les que estan doncs, en aquests cicles hormonals, tenen una resposta diferencial. Perquè, clar, les dones no és igual durant l'època en què tens cicles hormonals que si estàs postmenopàusica, és evident. Per tant, tot això s'hauria d'haver mirat, sí.
Doncs espero i desitjo que es posi mans a l'obra. Ja sé que diverses científiques treballen i treballeu a la recerca mèdica. Denuncieu aquest biaix de gènere que s'ha mantingut també, com dèiem, a la vacunació contra la Covid, i que esperem i desitgem que això acabi, perquè no, aquella frase de sempre es diu que les dones tenen més efectes secundaris. No, no, el que passa és que heu fet el medicament...
No tenen, exactament, no tenen ni les dosis,
clar,
ni els tractaments que són ajustats a les seves necessitats i al seu metabolisme.
Així
aquest
és.
Ha sigut el problema.
Doncs ja...
Però bé, jo crec que anem camí de corregir-ho.
Tant de bo, però ja veurem en un futur què és el que passa amb totes aquestes persones, aquestes dones que ara mateix no tenen la menstruació degut a haver-se posat la vacuna de la Covid. Veurem què em passa tot plegat. Gemma Marfany, catedràtica en genètica de la UB, investigadora, moltes gràcies. I a continuar amb la lluita. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies.
Les 7 de la tarda i 25 minuts a la Linterna Cope Catalunya i Andorra. D'aquí un moment parlem amb els examinadors de trànsit que estan tips de rebre agressions cada dia per part d'alguns alumnes que suspenen l'examen de conduir. D'això en parlem d'aquí un moment, però ara bons consells.
La Linterna
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega el momento en la Linterna en COPE Catalunya y Andorra de recibir a Javier López y Ariadna López de Área Jurídica Global. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos. Y además voy a dar un teléfono antes de empezar a hablar con ellos de abusos bancarios, porque solo decir esto ya se nos pone mal cuerpo. Bueno, apuntar 900-900-90-17-16. 900-90-17-16. Es el teléfono de Área Jurídica Global. Ahí podéis encontrar a Javier y a Ariadna. ¿Qué dónde están? En ese teléfono y también en otros muchos sitios. Javier, buenas tardes.
Sí, tenemos más de 100, buenas tardes. Tenemos más de 100 oficinas en toda España, más de 72.000 clientes. Pueden llamar al 900, nuestro call center les atenderá para analizar los abusos bancarios que puedan tener en cualquier tipo, en tarjetas de crédito, en hipotecas, en las mismas cuentas corrientes, en preferentes, en inversiones que han realizado con los bancos. Cualquier, ya sean empresas o personas físicas. Somos especialistas en analizar abusos bancarios y defender al cliente.
¿Dónde se ven más esos abusos bancarios, Ariadna?
Pues en todos lados. La verdad es que se ve en cuentas corrientes, en hipotecas, en tarjetas de crédito, préstamos personales, financiaciones de vehículos, incluso un aval, que todo el mundo sabe lo que es. Muchas veces hemos tenido que pedir a papás o abuelos que nos avalen para un negocio, una casa, un aval. No cumple normativa europea en el gran porcentaje de los casos en España. Y actualmente el 100% de avales que hemos demandado los hemos conseguido sacar y, o sea, estamos consiguiendo que cualquier abuso bancario se anule de cualquier producto.
Y que recuperen muchísimo dinero porque todo lo que le han cobrado de más, el otro día a un cliente, 27.000 euros, sí, le hemos devuelto de abusos bancarios.
¿Y cómo se da uno cuenta de que te están haciendo un abuso bancario?
Pues, hombre, escuchando esta entrevista, por
cuando
ejemplo.
Cuando tú ves en tu cuenta que tenías 15 euros, ¿no? O 100, y vas al banco y te quedan 60, y vas otra vez y te quedan 30, oye, alguien me ha robado aquí dinero, ¿no?
O, por ejemplo, por descubiertos en cuenta, que se van cobrando, claro, dineros de más,
no te pueden
comisión
cobrar
de apertura...
Por los bancos no te pueden cobrar un mantenimiento, por ejemplo, un recibo devuelto, no puede haber un coste de recibo devuelto.
Sí.
Las hipotecas, todos los gastos hipotecarios de notario, gestoría, tasación, ¿verdad?, que era un dinero importante. Europa ya ha dicho que lo tiene que pagar el banco. Las tarjetas de crédito, la gran mayoría, el más del 90% de las tarjetas analizadas, tienen cláusulas abusivas porque tienen un interés muy alto. Te tienen que devolver el 100% de los intereses porque dice la normativa europea que si es abusivo es nulo. Entonces solo tienes que pagar el principal.
De hecho, fíjate qué curioso que actualmente, si alguien ayer firmó una hipoteca y la analizamos, encontramos algo. O sea, aún hoy en día se siguen firmando abusos bancarios. Eso quiere decir que vamos a tener trabajo durante muchísimos años.
¿Por qué nos da tanta pereza denunciarlo?
Pues quizás porque no habían escuchado nuestra entrevista, porque no sabían que había un abogado serio de confianza con una gran experiencia al otro lado, que incluso el 900... 90, 17, 16, ya es gratuita la llamada, que podemos ir, hay gente, no, saldrá más caro el collar que el perro, imposible, le haremos un estudio gratuito de la situación, cuánto le va a costar, la gran parte de nuestro beneficio realmente es a éxito de lo recuperado, es cierto que hay unos mínimos gastos tontos de procurador, tontos me refiero muy bajitos, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás no sabían que detrás había un despacho y que se especializaba, decías, un abogado me cobrará 1.000 euros y me han cobrado de más, estos señores, 500 no me saldrá a cuenta. Si analizamos, a veces encontramos 25, 30, 40 mil euros, muchas veces porque se puede reclamar hasta 10 años atrás en cuentas corrientes, por ejemplo. Y hay muchísimo dinero.
La gran tranquilidad de tener un abogado que también te ayuda, ¿no?, en todo momento a buscar la documentación, decirte qué necesitas, tirar para adelante.
Claro, no te ves solo, no te ves solo. Totalmente. Que eso es lo más importante. Bueno, pues recordemos el teléfono 900 90 17 16, y si no, también en la página web os pueden encontrar.
Exactamente, sí, areajuridicaglobal.com.
Javier, Ariadna López, muchas gracias. Aprendemos muchísimo con vosotros. Y ya lo sabéis, si sois de los que padecéis abusos bancarios, llamad ahora mismo al 900 90 17 16.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Examinadors de trànsit estan farts de patir agressions per part dels alumnes que suspenen l'examen de conduir. El darrer episodi va passar la setmana passada a Vilafranca del Penedès. Després de la prova pràctica, un alumne va agredir el seu examinador en veure que havia suspès l'examen. Li va clavar un cop de puny a la cara i li va trencar el nas. Una ambulància va haver de portar el ferit a l'Hospital de Vilafranca i els Mossos d'Esquadra van detenir l'agressor. Òbviament, aquest examinador està de baixa i, més enllà del mal, imagino que hi ha les seqüeles psicològiques que li hagin pogut quedar. Avui parlem amb la Sílvia Faja, que és examinadora de trànsit i representant de UGT. Sílvia Faja, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, preguntar-te pel company. Com està ara mateix?
Doncs està de baixa i, clar, no s'ho treu del cap, no? És un tema que no s'acaba la paï, no? Ni ell ni nosaltres, vaja.
Cada dia teniu agressions als examinadors de trànsit?
Nosaltres cada dia hem de patir o una portada o una pedrada tirada amb un vehicle, perquè quan la gent es dona compte de que la cosa no ha anat bé, doncs és com que la culpa és de tothom menys de la persona que s'ha examinat i no s'ha preparat el suficient, no?
Uh-huh. Imagino que ara fa uns anys t'informaven en el moment sobre si havies aprovat o no. I això generava moltes situacions, Sílvia, d'atenció, i van canviar el protocol. Actualment, els examinadors comenten com has fet la prova sense dir-te si ets apte o no. I per això
No
està funcionant bé, no?
Aviam, aquí passa una cosa. Nosaltres, quan acaba l'examen, el que fem és fer com una moviola de tot el que ha passat, d'acord? I llavors, clar, quan els hi expliquem a les persones que s'examinen, doncs mira, tu aquí en aquest carrer havies de cedir el pas i no ho has fet. Quan hem girat cap a l'altre carrer, direcció Montjuïc, per exemple, tenies una senyora que volia passar i no l'hem deixat passar. Quan estaves direcció Tarragona, t'he dit direcció Tarragona i te n'has anat direcció Girona, per exemple, no? Doncs clar, comencen a veure totes les coses i allà l'ambientillo dins del vehicle es va caldejant, no? Uh-huh. Normal. I clar, pensa també que a nosaltres el que passa és que just quan acaba l'examen,
sí,
just quan acabes l'examen de conduir, si t'has examinat tu del carnet de conduir, no sé si fa molt fa o t'has examinat o no,
sí,
quan acabes l'examen és el moment que més tensió hi ha dins d'un vehicle, un vehicle turisme, sí, petit, clar, la gent l'únic que vol sentir en aquell moment quan acaba l'examen és ha anat tot molt bé i has aprovat, no? Tot el que no sigui això, de vegades, inclús gent que després els dius has fet això i això i això ho has de millorar, però ets apte, d'acord?
Sí.
Fins i tot això, clar, no agrada. No, és una cosa que... potser no sé com dir-te.
És una situació violenta, òbviament.
És una situació, sí, és una situació violenta i la majoria de gent ho poden rebre doncs, amb més o menys assertivitat, però hi ha gent que tot el que no sigui pujar a l'examen i que algú els digui que han aprovat, doncs poden plantejar conflictes. Tothom es pot presentar el carnet de conduir si té les aptituds psicofísiques com a, per a fer-ho, no?
Sí, clar.
I llavors ens trobem de tot, però, com a tot arreu.
Imagino clar. Que per això, Sílvia, vosaltres demaneu fer un pas més enllà en el protocol, de la mateixa sí. manera que els exàmens teòrics, els alumnes no obtenen immediatament el resultat de la prova, els exàmens sí. pràctics demaneu que també es faci això.
Sí, de fet, el resultat no se'ls hi dona al moment. El que se'ls dona al moment és l'explicació de sí. tot el que han fet. Com si fos una radiografia, no? Una radiografia de tot el que ha passat, com un informe que va per escrit, amb uns còdics de lo que representa cada falta comesa a l'examen.
Aquest problema de les agressions s'arrossega ja des de fa temps, no? No és,
sí.
No és que s'hagi exceptuat amb el tema de la pandèmia.
No, jo, aviam, diuen, és que amb la pandèmia la gent potser està més... No ho sé. Nosaltres el que ens plantegem és que no passa només al nostre col·lectiu d'examinadors. El tema de lo que és la manca d'autoritat de les autoritats, per dir-ho d'alguna manera, o les sí. persones que haurien de ser autoritat, doncs això... Nosaltres som persones civils que estem examinant, estem donant la cara per la DGT. Nosaltres, evidentment, en el moment que la gent li diem que és apta o que tot ha anat molt bé, no teníem cap problema. Seria un mundo feliz capi. I nosaltres els problemes que tenim són precisament amb la gent que no aproven. M'entens?
Clar.
El conflicte ve quan el resultat no és apte.
Clar, vosaltres us sentiu, imagino, molt desemparats, perquè en algunes ocasions vosaltres feu la feina des d'ubicacions amb molt poca vigilància policial. Imagino que demaneu zones segures d'examen, no?
Sí, però a banda de demanar zones segures, el que demanem també és zones dignes, perquè quan una persona es ve a examinar, doncs el que no pot ser és que estiguin en un polígon industrial o estiguin en un lloc on no tenen... ni un lavabo per poder anar.
Sílvia Fagi, examinadora de trànsit i representant de la UGT. Gràcies i sort.
Moltes gràcies a tu. Vinga, una abraçada.
Mira, ahora que hablábamos de carnet de conducir y de coche, ha llegado el momento de hablarte de la Mutua. Con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas mucho más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues llama ahora mismo al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Sabes que cada año mueren en el mundo 700.000 personas a causa de las resistencias a los antimicrobianos? Y en 2050 se estima que esta cifra aumente hasta los 10 millones, por encima de las defunciones causadas por el cáncer. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Los españoles sabemos ahorrar, pero ¿conseguimos las mejores rentabilidades a largo plazo? Descúbrelo este jueves 25 de noviembre en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, donde sus mejores expertos en ahorro e inversión nos contarán las claves para un mejor futuro financiero. Bestinver, ahorra de forma inteligente.
Les 7 de la tarda, 39 minuts, a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Parlem d'aquí a un moment del que diu la Unió Europea entorn al coronavirus, perquè recomana, atenció, una tercera dosi per tots els adults i tornar a les restriccions. D'això en parlem d'aquí un moment, després de parlar amb els amics de Happydonia.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega el momento de la linterna COPE Cataluña y Andorra de hablar con los amigos de Happydonia. Y lo hacemos con Marta Insa, que es psicóloga y experta en dirección y gestión de recursos humanos. Ha trabajado en consultoría y en empresas privadas, aportando esa visión global de las necesidades reales de las empresas dentro del área de comunicación y cultura organizacional. Vamos a hablar con ella porque actualmente ocupa el cargo de especialista en comunicación interna y experiencia de empleado en Happydonia. Marta Insa, buenas tardes.
Buenas tardes, Montse.
Háblame un poco de Happydonia. ¿Qué es exactamente? Cuéntame un poco más de ello.
Un placer, Montse. Pues mira, te cuento un poco sobre nosotros. Happydonia es una solución digital al alcance de todas las personas que forman parte de una organización. Tenemos el propósito de mejorar la comunicación interna en las organizaciones y la experiencia de las personas que la integran.
¿Siempre tienen claro las empresas, Marta, qué es lo que necesitan cuando os contactan?
Pues lo cierto es que cada empresa tiene una situación particular, Montse, y diferente al resto, por lo que desde Happydonia ofrecemos la opción de acompañarles en todo el proceso, como si fuera un proyecto llave en mano, uh-huh. Desde la definición de la estrategia, es decir, desde la misma casilla de salida, hasta la formación y análisis de mejoras una vez implantada la herramienta. Al final se trata de estar junto a nuestros clientes en todo momento, y esto, sin duda, pues es un factor que nos diferencia en el mercado.
Marta, qué interesante saber que estáis detrás en cada momento. ¿Cómo lo hacéis?
Pues, Montse, lo hacemos trabajando codo a codo con el cliente, como si trabajásemos en su propia casa. Y lo hacemos a través de un equipo, uh-huh. al que denominamos advisors, los cuales están a disposición del cliente para resolver dudas, ver mejoras o tratar aspectos de formación en la plataforma. Esto supone estar en un ambiente de aprendizaje continuo junto a nuestros clientes, muy enriquecedor, la verdad.
Muy bien. Oye, esto significa también, Marta, estar en constante evolución por vuestra parte en Happydonia, por lo que, ¿cuáles son los próximos pasos?
Pues así es, te cuento. Los siguientes pasos, desde la parte más técnica, es la incorporación de nuevas funcionalidades, como puede ser la firma digital o la gestión de gastos. Aquí cada persona, desde su propio dispositivo, podrá realizar una gestión cómoda y sencilla de sus gastos. Y desde la parte más estratégica, nos estamos centrando en ser el vehículo, ¿no?, a través del cual las empresas pues pueden dar visibilidad y trabajar aspectos tales como el plan de igualdad o potenciar su estrategia de responsabilidad social corporativa.
Marta Insa, psicóloga y experta en dirección y gestión de recursos humanos de Happydonia, ¿cómo os pueden contactar las empresas que nos estén escuchando y estén interesadas en este servicio?
Pues mira, pueden contactar con nosotros a través de www.happydonia.com, donde podrán encontrar contenido, ponerse en contacto con nosotros o solicitar una demo gratuita con nuestros especialistas, lo que prefieran.
Pues ya lo sabéis, lo ha dicho Marta Insa, que actualmente ocupa el cargo de especialista en comunicación interna y experiencia del empleado en Happydonia. Poneros en contacto con ellos y veréis cómo os solucionan todo lo que tengáis en torno a vuestra empresa. Marta, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En l'últim informe sobre la situació del coronavirus a Europa, el Centre Europeu per la Prevenció i de Control de Malalties alerta del risc que la situació de la pandèmia empitjori a tot el continent durant els mesos de desembre i gener, coincidint amb el Nadal. Per evitar salvar l'hivern, recomanen que s'acceleri de manera immediata la tercera dosi a tota la població, prioritzant els col·lectius més vulnerables i els majors de 40 anys. A més, demana a tots els països de la Unió Europea que tornin a imposar restriccions com l'obligació de dur la mascareta, la distància social, límit d'aforaments a esdeveniments massius i que s'eviti barrejar bombolles. L'informe també conclou que aquesta nova onada la protagonitzen els no vacunats i que tots els contagis s'han accelerat per culpa de la variant Delta. En parlem de tot plegat amb el doctor Jaime Jesús Pérez, que és vacunòleg i vocal de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Doctor Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Frente a este informe sobre la situación del coronavirus en Europa, ¿qué opinión a usted le merece?
Bien, la clave es que es un informe que emite un centro europeo para toda Europa. Esto es, al final, por mucho que queramos, Europa no es un... es un conglomerado de países, ¿no? Con situaciones muy, muy diferentes, como la que podemos tener España y como la que puede tener Alemania o la que puede tener Austria. Al final, este centro de control de enfermedades tiene que hacer recomendaciones generales para todos los países. Ahí está luego los técnicos y los responsables de la toma de medidas a nivel nacional para ajustar esas recomendaciones a su realidad, y por supuesto algunas son procedentes y a lo mejor otras pues no son totalmente procedentes.
Uh-huh. Si hablamos de España en concreto, ¿cómo estamos ahora en la situación, con la situación COVID?
Bueno, estamos en una situación que puede ser preocupante, y especialmente estamos en una situación en la que el éxito de la campaña de vacunación ha sido muy, muy importante, pero tenemos todavía labor que hacer. Entonces, la labor que hacer que tenemos es seguir vacunando a los mayores de 70, que tenemos un porcentaje todavía muy alto sin vacunar, y es fundamental que tengamos en cuenta que ante una nueva ola pandémica, en la que estamos en su inicio de esta sexta ola, todos estos mayores de 70 tengan su dosis de recuerdo, porque es donde se ha visto una mayor caída de la protección de la vacuna. Tenemos por delante también la protección de los mayores de 60, que se comenzará muy próximamente, se aprobó ayer por la Comisión de Salud Pública, y luego también las dosis de refuerzo en personal sanitario y en personal sociosanitario. Uh-huh. Claro, es un poco una carrera contrarreloj, en el sentido de que tenemos que intentar hacer lo más que podamos antes de las Navidades, donde evidentemente si queremos poder celebrar las Navidades de una forma más segura, tenemos que tener esas dosis de recuerdo administradas a esta parte de la población. Y, por supuesto, al porcentaje muy bajito de personas que todavía no han decidido vacunarse, ese más o menos 9%, 10%, que todavía no se ha puesto ninguna dosis, que tengan presente una cosa: entre el 80 y el 90% de las personas ingresadas en UCI en España no han recibido la vacuna. O sea, quiero decir que el mayor factor de riesgo ahora mismo para ingresar en una UCI por COVID es no estar vacunado.
Uh-huh. Se escuchan muchísimas cosas, doctor, entre ellas que la protección de la vacuna pierde eficacia pasados unos 4 o 5 meses. ¿Eso es real?
Bueno, cuando hablamos de perder eficacia hay que tener en cuenta varias cosas. Una, Reino Unido, por ejemplo, ha tenido una ola pandémica muy, muy importante durante todo el verano, pero esa ola pandémica no ha tenido el mismo ritmo de hospitalizaciones ni, afortunadamente, el mismo ritmo de defunciones que ocurrieron en las olas anteriores. ¿Eso es por qué? Porque la eficacia, lo primero frente a lo que se pierde es frente a la enfermedad, frente a la infección, frente a la enfermedad leve. Pero las vacunas siguen siendo eficaces durante más tiempo frente a la enfermedad grave, la hospitalización y lo peor, que es la muerte, evidentemente. Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que se ha visto una pérdida de eficacia, pero la pérdida de eficacia es mayor frente a la enfermedad leve y la infección que frente a la enfermedad grave. Uh-huh. Eso no quiere decir que no nos tengamos que poner esa dosis de recuerdo. Esa dosis de recuerdo nos va a permitir mejorar nuestra protección individual frente a la enfermedad.
Sí.
Además, nos va a disminuir las posibilidades, lógicamente, de tener una enfermedad, incluso una enfermedad grave, que aunque puedan ser menores que antes, siguen estando ahí, con lo cual nos tenemos que proteger más. Y además de ese aumento del título de anticuerpos, esta tercera dosis, distanciada en el tiempo respecto a las dos segundas, produce lo que se denomina en vacunología un efecto booster, una dosis de recuerdo,
¿sí?,
que lo que nos sirve es ya no solo para aumentar el título de anticuerpos, sino para conseguir aumentar la afinidad de los mismos. Es como si dijéramos que nuestro sistema inmune con esta dosis de recuerdo no solamente es la cantidad, sino que también mejora la calidad de la respuesta. Uh-huh. O sea, que por eso es tan importante que aquellas personas que tengan esa recomendación se vacunen con la dosis de recuerdo.
Doctor Pérez, si hablamos de los menores, ¿se vacuna en los menores de 12 años? ¿Sí? ¿No?
Bueno, ahora mismo todavía no están aprobadas las vacunas. Ya están vacunando algunos en Europa, ya está vacunando algunos países como Israel, está vacunando Israel desde ayer, Estados Unidos desde hace dos o tres semanas. Ya llevan más de 3 millones de personas, de niños vacunados en Estados Unidos. Y es una cuestión que nos va a dar muchos datos. Yo creo que vamos a vacunar a los niños por ellos mismos, en primer lugar, porque aunque afortunadamente para ellos la enfermedad del COVID sea mucho más leve en los niños que en los adultos, cuando la comparamos con otras enfermedades vacunables de las que sí que les vacunamos, frente a algunas de ellas, sí que el COVID es comparativamente incluso más grave que algunas de las enfermedades uh-huh. frente a las que vacunamos. Con lo cual, lo previsible es que efectivamente vacunemos del COVID a niños, aunque todavía evidentemente son decisiones que se tienen que tomar.
Doctor, la OMS ha abierto ya el debate sobre la obligación de vacunarse. ¿Cómo lo ve?
Bueno, esto es una cuestión que España se puede permitir debatir sobre ella porque la enorme mayoría de los españoles tenemos mucho más sentido común de lo que a veces nos creemos.
¿Cierto?
Y nos hemos vacunado a más del 90%, ¿no? Entonces, por eso aquí en España podemos filosofar sobre estos temas. En otros países claramente ya no pueden filosofar y han tenido que hacer la vacunación obligatoria porque si no veían que realmente la situación puede llegar a ser muy, muy traumática. Porque hay que recordar una cosa. Ahora mismo tenemos vacuna, ¿cuál salva? Por otro lado, tenemos una variante, la variante Delta,
sí,
que es el doble de contagiosa que la variante británica, que a su vez era un 50-60% más contagiosa que la variante originaria. Es decir, nos enfrentamos a una variante cuya contagiosidad respecto a la variante que teníamos la Navidad pasada es más del doble. Estamos en una situación en la que afortunadamente tenemos vacuna, porque si no, con la tercera ola que sufrió España hace un año prácticamente, si nos tuviéramos que enfrentar a ella sin la vacuna y sin el sentido común de todos los españoles que se han vacunado, que han sido más del 90%, realmente estaríamos en una situación muy, muy preocupante. Pues bien, hay países que se enfrentan a esa variante Delta con una proporción de personas no vacunadas del 40%, en vez del 8 o el 9% que puede tener España. Claro, esos países no pueden filosofar sobre si la vacunación puede ser obligatoria o no.
Ya.
Tienen que, si quieren salvar a su población, tienen que hacerla obligatoria.
Doctor,
nosotros sí nos podemos permitir ese lujo de filosofar.
Desde luego. Doctor, antes de terminar, importantísimo seguir con esa obligación de llevar la mascarilla, la distancia social, ese límite de aforo en eventos, en grandes eventos masivos, y evitar mezclar, en Cataluña le decimos bombollas, ¿no?, esas burbujas.
Pues hombre, sí, evidentemente todas estas medidas de distancia social son muy adecuadas, y especialmente la más fácil de todas, que al final es llevar mascarilla, que no repercute negativamente en ninguna cuestión de nuestra vida diaria, o en casi ninguna, porque en alguna puede repercutir, pero casi ninguna de nuestra vida diaria, y que nos salvaguarda mucho, junto con la, lógicamente, la vacuna, de la protección de la enfermedad.
Desde luego. Le agradezco muchísimo, doctor Jaime Jesús Pérez, vacunólogo y vocal de la Asociación Española de Vacunología, que amablemente ha atendido a los micrófonos de La Linterna de COPE Cataluña y Andorra. Muchísimas gracias, y a continuar trabajando, que hay mucho trabajo por delante. Gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es tu día uno de vacaciones.
Exactamente. Cuando coja el avión ya diré, ya está.
¿Cómo son tus vacaciones?
Pues este año lo que quiero hacer es descansar, la verdad. Porque
cuando pasa el tiempo, recuerdas los eventos deportivos que ves que te han quitado el sueño. Me quedé para ver a Garbiñe. Y en la radio, fíjate en la radio, qué locura, 4 y 21 de la mañana. Angelito García.
Ya soy lo mismo que vosotros. Ya soy maestra del tenis mundial. Oye,
Rafa. Fuerte, ¿eh? Así me gusta. Así me gusta.
De
lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 28 de noviembre tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea, nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Si eres un crack y amas el cine tanto como 13, si tienes una asignatura pendiente con el mejor cine de la historia y eres de los de sofá y sesión continua, entonces, you are the one.
Hola, muy buenas noches.
Y lo tuyo se llama Classics. Con José Luis García. El viernes por la noche, La Mujer Pantera en 13.
Temps a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que si voleu recuperar qualsevol de les entrevistes que hem fet en aquest programa, avui o qualsevol altre dia, només heu de clicar a COPE.es, ens busqueu a Barcelona i allà busqueu la linterna COPE i podeu veure tots els temes que tractem en aquest programa i fins i tot escoltar-ho si t'has perdut el programa o si vols recuperar alguna entrevista. Demà tornarem a la mateixa sintonia, la cadena COPE, els amics de la linterna COPE Catalunya i Andorra. Durant les 24 hores estàs informat a través d'internet, però si vols, jo et diria que et quedessis. Ara et deixarem d'aquí un moment amb la linterna d'Àngel Expósito, que farà un repàs del que ha estat l'actualitat d'aquest dimecres, dia 24 de novembre. Ves per on, que encara queda un mes per arribar a la nit de Nadal. Queda només un mes, eh? Això passa rapidíssim. Rebi les salutacions de qui us ha parlat, la Montse Rodríguez, i a les vies de so, l'Héctor García. Que vagi bé. Bona nit i sempre amb la sintonia de la cadena COPE. Adéu-siau.
Días.
Momentos.
Momentos.
Da toda una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos.
Te quiero mucho y te mando un beso.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Catalunya i Andorra.